Bon dia, són les 8 del matí.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estel. Avui, dijous, ja 2 de gener del 2014, al Mirador de l'Actualitat, parlarem sobre com pot repercutir el canvi d'any amb les pujades de preus en les economies domèstiques. També parlarem amb el delegat de joves del Bisbat de Solsona, Marc Trulls, que ha estat aquests dies amb desenes de joves catalans a la trobada europea de TZ. Ja a la segona hora, com cada dijous, tindrem l'hora del consumidor amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum i també amb la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. També coneixerem el Joc de la Vida de Crist, una proposta divertida per aprendre el més important de la fe cristiana tot jugant en família. En parlarem amb el seu creador, l'Ignasi Díaz Ventura. I ja ara per final del programa, com us vam prometre, repassarem algunes de les pífies més destacades del 2013. Tot això i més, avui al Primer Cafè.
Comunica't amb el Primer Cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir d'ara i fins a 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Mercè Raga i qui us parla Sara Cruz. A la producció David García i Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, com sempre, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades del dia.
La informació del dia amb Sara Cruz.
L'any nou arriba amb un encariment de la majoria dels rebuts, mentre encara cueja l'enfrontament entre el govern espanyol i les elèctriques per trobar un nou sistema tarifari per la llum. Aquest rebut s'encarirà durant el primer trimestre un 2,3%, un valor que situarà molt per sobre de la taxa anual d'inflació que, segons els analistes, es tancarà per damunt del 0,5%. Pel que fa a Laura, a l'aigua, Laura, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Perdó, Sara.
Bon dia.
Pel que fa a l'aigua, a Barcelona i la seva àrea metropolitana augmentarà un 5%, valor al qual s'haurà d'afegir a partir del febrer un 2% d'increment del cànon de l'aigua. El gas, l'altre element de la troica tarifària, pujarà una mitjana del 0,2% si es té contractat només per a aigua calenta i baixa un 0,1% si, a més, es fa servir per a la calefacció. La bombona de butà tindrà un preu congelat en 17,5 euros, una xifra vigent des del maig. A l'àmbit dels transports, a Renfe, Rodalies i mitja distància, els bitllets pujaran gairebé un 2%. A la zona de Barcelona, metro, autobús i ferrocarrils, també incrementant el preu del bitllet senzill més d'un 7%, i la targeta T10, la més utilitzada, augmenta més d'un 5%.
Recordem que avui al Mirador de l'Actualitat parlarem precisament sobre com pot repercutir aquest canvi d'any amb les pujades de preus en les economies domèstiques. I canviem radicalment de qüestió perquè Convergència Democràtica de Catalunya llançarà en un gran acte a mitjans d'aquest mes de gener una campanya per demostrar, diuen, que s'han esgotat les vies d'encaix de Catalunya a Espanya.
També serà per advocar pel triple sí en una eventual consulta sobiranista a favor del referèndum, d'un estat propi i de la independència política. Així ho va explicar ahir el secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, en una entrevista a l'agència EFE.
I encara sobre aquest tema, de la seva banda, el ministre d'Economia espanyol, Luis de Guindos, no creu que la consulta d'autodeterminació de Catalunya, que recordem és el 9 de novembre, pugui afectar la recuperació econòmica i opina que en aquest moment no hi ha cap tipus d'inversor racional que consideri que pot haver-hi un procés secessionista a Catalunya. Ho va dir ahir en una entrevista a la cadena SER. I canviem de qüestió novament perquè el telefèric de Montjuïc no estarà operatiu almenys fins demà, després que ahir es va aturar i va deixar una setantena de passatgers, la majoria turistes, atrapats a l'interior de les cabines a causa d'una avaria mecànica.
Els bombers van trigar una hora a evacuar-los i sense que ningú prengués mal. Quatre persones van haver de ser rescatades amb un vehicle autoescala, mentre que la resta de passatgers van poder baixar pel seu propi peu a les tres estacions, després que els tècnics aconseguissin activar el motor auxiliar.
I Tanai, aquest és el nom del primer català del 2014 que va néixer a Tarragona.
Ha nascut, Sara, a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, quan tot just sonava la primera campanada. El segon nadó va néixer a l'Hospital Arnau Vilanova de Lleida, es diu Luca i és un nen.
8 i 5 minuts, obrim Crònica Internacional. El secretari d'Estat nord-americà John Kerry viatja avui a Israel i Palestina, on començarà una nova tanda de negociacions per intentar que les dues parts acostin posicions per poder arribar a un acord de pau definitiu el mes d'abril.
Kerry espera que les dues parts arribin a un acord pel que fa als principis bàsics, com la seguretat, el futur de la ciutat de Jerusalem i el destí dels refugiats. Les converses formen part del procés començat el juliol i que buscava un acord definitiu en el termini de 9 mesos. Fins ara, Israel ha complert la seva part dels compromisos.
Mentrestant, l'estat de salut de l'exprimer ministre d'Israel, Ariel Sharon, de 85 anys, s'ha agreujat bruscament a les últimes hores. Sharon, que està en coma des de feia més de 8 anys, està hospitalitzat a Tel Aviv. Recordem que el gener de l'any 2006 va tenir un vessament cerebral que el va deixar en estat vegetatiu. I d'altra banda, el primer ministre britànic David Cameron ha advocat per la unitat del Regne Unit i ha demanat als escocesos que votin no en el referèndum sobre la independència del proper 18 de setembre.
En el discurs de cap d'any, Cameron ha repassat els grans reptes passats i futurs del país i també ha llançat un missatge de cara a la consulta. Cameron ha dit literalment: "Volem que us quedeu i junts podrem construir un Regne Unit encara més fort pels nostres fills i nets."
Més notícies de l'exterior. Grècia, el país europeu més debilitat per la crisi, va assumir ahir la presidència de torn a la Unió Europea de mans de Lituània.
Grècia l'assumeix amb la intenció de demostrar que estar sota la tutela dels creditors no li impedeix progressar en qüestions comunitàries importants com el creixement, la lluita contra l'atur, la unió bancària o la immigració.
I el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha justificat en el seu discurs de cap d'any la recent execució del seu oncle, que va ser un dels homes més poderosos del règim. Sí, què ha dit, Laura?
Doncs ha dit que, sense esmentar-lo directament, Kim Jong-un ha assegurat que calia fer neteja del Partit dels Treballadors. L'oncle Jan Song-taek va ser executat acusat de traïció i corrupció, entre altres delictes.
I acabem explicant-vos que Safir anuncia la suspensió de l'ampliació del canal de Panamà. L'autoritat del canal ha rebutjat de manera categòrica qualsevol pressió per canviar les condicions econòmiques que estaven pactades i reclama, per tant, que les obres d'ampliació continuïn. Els treballs per la construcció de les noves encluses estan considerats com una de les obres d'enginyeria més importants de tot el món. Comencem els esports parlant de bàsquet. El Barça obre avui la seva participació en el top 16 de l'Eurolliga. Rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul a partir de 8:45 d'aquesta nit.
Els turcs van acabar la primera fase amb un registre perdedor de 4 victòries i 6 derrotes, curt per a una plantilla àmplia amb homes de la qualitat que tenen. Això li ha costat el càrrec del seu entrenador Oktay Bakhmuti, que ha estat substituït per Vangelis Angelou.
I després d'uns dies de descans, el Barça reprèn avui les sessions preparatòries, una de matí i una altra de tarda, per preparar el partit del diumenge, que recordem l'enfronta amb l'Elx al Camp Nou. La principal novetat, atenció, és el retorn ja de Leo Messi.
Doncs sí, el crac argentí, però està descartat pel partit de diumenge perquè pràcticament no s'haurà pogut entrenar amb els seus companys. Si l'evolució durant la primera setmana amb el grup és bona, el davanter podria reaparèixer el dimecres 8 de gener en l'anada dels vuitens de Copa al Camp Nou contra el Getafe.
I l'Arsenal ha hagut de patir per mantenir el lideratge de la primera a la jornada. L'any nou, l'equip d'Arsène Wenger ha guanyat el Cardiff per 2-0 amb 2 gols en els últims minuts. El segon classificat, el Manchester City, ha guanyat els Vansea per 2-3. I tornem a parlar de bàsquet. Atenció, perquè segons vam saber ahir, Lakers i Cavaliers estarien negociant un possible canvi que enviaria Pau Gasol al Cleveland i portaria Andrew Bynum de tornada a Los Angeles.
Segons la cadena de televisió nord-americana ESPN, no hi ha cap mena de motivació esportiva darrere d'aquesta transacció, sinó que seria un moviment purament econòmic. L'equip es desfà d'un jugador que cobrarà 19 milions d'euros, que són 14 milions o 19 o 14 milions d'euros aquesta temporada, amb molts problemes físics i que no encaixa amb els sistemes de l'entrenador Mike D'Antoni.
I parlem ara de l'estat de salut de Michael Schumacher, que sembla que continua estable, tot i estar en estat crític. Recordem que que va ingressar a l'hospital de Grenoble. La portaveu de l'expilot de Fórmula 1 va explicar ahir que no es farà cap més roda de premsa fins que no hi hagi una evolució en l'estat físic de Schumacher. L'expilot, recordem, es troba en coma induït i els metges no s'atreveixen a fer un pronòstic sobre el seu futur.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
notícia curiosa del dia, Laura, em sembla que també està relacionada amb el futbol, eh?
Doncs sí, neix a l'Argentina un club de futbol en honor del Papa Francesc. L'associació Mutual Alianza Papa Francisco, un club que vol homenatjar el primer sant pare argentí de la història i allunyar els joves de les drogues transmetent els seus valors, es va registrar a l'Associació de Futbol Argentina i ha quedat enquadrada dins la cinquena divisió. L'equipació oficial de l'equip està inspirada en els colors de la bandera vaticana. El seu sobrenom és el Sant del Sud i els seus seguidors seran coneguts com els Sants. A la seva seu guarden una samarreta especial dedicada al seu inspirador, amb el número 10 a l'esquena i el nom de Francisco, que esperen poder-li entregar algun dia.
Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porter per part als...
I aquest 2014 arriba Gerard Campos, bon dia.
Bon dia.
De noves propostes musicals, explica'ns.
Doncs sí, en el panorama català, que durant el 2013 ha donat tants bons resultats, hi haurà nous títols d'autors coneguts. El grup Els Amics de les Arts, d'aquí estem escoltant la cançó 433, estrenar a la primavera el seu tercer disc, 15 noves cançons que es presentaran en un concert a cara de marcació del país. Per la seva banda, el cantautor Sex Freixas celebra 10 anys damunt dels escenaris amb un concert molt especial aquest dissabte a la sala Luz de Gas de Barcelona. També oferiran noves propostes el cantant Gerard Quintana, el grup Revelació Charango o el quartet Mishima. Perquè fa els grups internacionals que visitaran Barcelona, hi ha Beyoncé, que ha exhaurit les 18.000 entrades del Palau Sant Jordi, també els One Direction, que ja van fer un concert a Badalona el 2013, ompliran aquest any l'estadi olímpic Lluís Companys. I els grans festivals ja han anunciat alguns noms. El cap de cartell del Son el 2004 seran els emblemàtics del hip-hop de Bristol, Massive Attacks, i el Primavera Sound, els nord-americans Pixies.
Donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar.
Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador. Fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor.
De mitja punta fent boia, una cita intertextual. Dina m'agrada amb Paul Auster, és boníssim tal i qual.
I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra.
Caure, calla Sant Miquel del Fai, tinc caseta i calestat...
Ràdio Estel. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Un minut i mig i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El Papa Francesc va dir ahir que tots estem cridats a adonar-nos que la violència i la injustícia presents arreu del món no ens poden deixar indiferents i immòbils, perquè és necessari, va afegir, un compromís de tothom per construir una societat més justa i més solidària. El pontífex va parlar així abans de la primera pregària de l'Àngelus del nou any, coincidint amb la Jornada Mundial de la Pau. Davant de milers de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà, entre ells els participants a la Marxa per la Pau de la Comunitat de Sant Egidi a Roma, que es va fer al matí, Francesc va parlar també de la fraternitat, una qüestió present en el seu missatge de l'1 de gener, i va recordar que tots som fills de l'únic Pare del Cel, formem part de la mateixa família i compartim un destí comú. En aquesta línia va insistir en la responsabilitat d'actuar amb la finalitat que el món es converteixi en una comunitat de germans que es respecten, s'accepten en la seva diversitat i es cuiden els uns als altres. El Sant Pare, a més, va fer una crida a aturar les guerres i va unir-se a la pregària per la pau que tots els creients eleven a Déu de manera especial, segons va recordar, cada primer dia de l'any, en què l'Església celebra la festa de la Santa Maria, Mare de Déu, en l'octava de Nadal. I d'altra banda, dimarts, només una estona abans d'acabar-se el 2013, el papa va fer una crida a no mirar la vida des del balcó i va demanar a tots els éssers humans que es comprometin amb els problemes del seu entorn i de tot el món. Francesc va recordar que la Roma de l'any nou serà millor si no hi ha persones que la miren des de lluny, referint-se a la ciutat d'on exerceix de bisbe, en un missatge que pot ser aplicable a moltes altres ciutats. El papa va visitar el pessebre de la plaça de Sant Pere i va resar vespres a la basílica, on també es va cantar el Te Deum, que és una peça litúrgica que evoca l'alegria cristiana. Recordem que precisament l'evangelització i la pastoral a les grans ciutats s'ha convertit últimament en una qüestió prioritària per al pontífex, que ha marcat en l'agenda, juntament amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, la celebració aquest any 2014 d'un congrés sobre la pastoral a les grans ciutats. Passem les portades d'alguns diaris. La Vanguardia, una fràgil Grècia, presideix la Unió Europea en un semestre clau per a l'euro. El País, Safir, deixa en suspens la megaobra del canal de Panamà, diu aquest titular. El Punt Avui, lenta recuperació, es refereix així a les previsions de millora en la situació econòmica a Catalunya i a Espanya. Diari Ara, triple amenaça de sorpasso, entre cometes, és a dir, de superació a Convergència, al PSC i al PP. Es refereix a enquestes que situen per sobre d'aquestes formacions Esquerra, Ciutadans i Iniciativa. I finalment el periòdico titula així: així serà el 2014, i ofereix una guia per enquadrar les notícies del nou any.
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia.
I molt bon any, igualment.
Com estem?
Molt bé. Quin Descosit ens portes avui, Gabriel?
Mira, si abans d'ahir la majoria dels mitjans feien balanç el 2013 i ahir descansaven, sí, avui s'orienten més cap al nou any i al futur que ens hi espera. Pilar Rahola, a La Vanguardia, diu que si fins ara vivíem en la poesia dels anhels, ara hauríem de concretar la prosa dels fets. I res no serà regalat. Perquè el 2014 serà un repte, tant per als catalans, que hem de fer les coses més bé que mai, plantejades en positiu, amb el màxim consens possible i amb un rigor democràtic impecable, com per a la resta d'espanyols, perquè després de la maldestra gestió de la corrupció i la sospita generalitzada de controlar el poder judicial, una gestió inflexible de la qüestió catalana remetaria el prestigi d'Espanya a Europa. Carles Capdevila, per la seva banda, escriu al diari Ara que si no volem ser ingenus, els catalans hem d'assumir que el canvi de cicle tindrà més a veure amb l'actitud i l'empenta pròpia que en la creença que les coses ens les arreglaran. I en aquest sentit diu que ha notat en les felicitacions del 31 i de l'1 i en les celebracions d'aquests dies moltes ganes que aquest any sigui realment un bon any. Això no és cap garantia d'èxit, naturalment, però només si tenim claríssim que ens en volem sortir, ens en podrem sortir. Potser per això Manuel Cuyàs reclama al seu article Victòria, publicat a l'Avui, que a banda de l'èpica que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona ens incentivaran amb la rememoració dels actes del setembre del 1714, necessitem també la moral de victòria que ens pot donar a recordar l'èxit de la Mancomunitat de Catalunya, nascuda ara fa 100 anys. En aquest sentit, troba a faltar que la Generalitat, de la qual la Mancomunitat va ser l'embrió, no s'hagi implicat més en l'organització dels actes commemoratius d'aquella institució que van crear Enric Prat de la Riba l'any 1914 amb la unió de les quatre diputacions catalanes. Finalment, dues notícies sobre el procés català. D'una banda, els informes antiindependentistes del ministre Margallo a les ambaixades, que segons diu Francesc Puigpelat a Nació Digital, semblen voler fer versemblant una independència que Rajoy veu inversemblant. I d'altra banda, la visita del president espanyol i de la socialista Susana Díaz a Catalunya pel mes de febrer, que segons el Singular Digital difícilment convenceran perquè no faran el que faria qualsevol viatjant que vingués a oferir-nos un producte, és a dir, intentar agradar i acostar-se una mica als ciutadans del lloc. I fins aquí el Descosit d'avui.
Moltes gràcies, Gabriel, i nosaltres també ens assumem això que deies, que aquest any sigui un bon any per tothom i en tots els aspectes.
Ho esperem.
Gràcies, bon dia.
A veure.
Gràcies. Gràcies a tots els que ens heu ajudat i els que ens esteu ajudant a continuar amb l'esperit de servei de Ràdio Estel. A tots els que ens heu fet la vostra aportació per continuar amb la nostra voluntat d'acompanyar-vos en els moments de fe, amb les nostres transmissions religioses. de part de la vostra emissora, moltes gràcies. Informa't de com fer la teva aportació al 93 409 27 70, a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat. Junts, continuarem creixent.
T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou del matí. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Oriol Pàmies, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquest moment podem parlar de normalitat a la xarxa de transport de l'àrea de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons indiquen els diferents operadors. Així doncs, la situació és tranquil·la al metro, als autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, recordem que ahir van entrar en vigor noves tarifes del transport públic, en algun cas amb actualització de preus. En les targetes comprades anteriorment a l'1 de gener igualment es poden fer servir fins al 28 de febrer en la majoria i fins al 31 de març les que són de durada trimestral. Fins aquí la informació de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Oriol. Bon dia. I ara coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Han pujat les temperatures. Un exemple el tenim, per exemple, a la mateixa ciutat de Girona, on ahir a aquesta hora tenien 2 graus sota zero i ara mateix hi ha 10 graus de temperatura. Per tant, una forta pujada de les temperatures mínimes a causa dels vents de ponent i del sud-oest que han bufat aquestes últimes hores. També pujaran les temperatures màximes arreu de Catalunya, avui valors aproximadament entre els 12 i els 16 graus, aproximadament. Altres temperatures d'aquests moments doncs, són, per exemple, els 11 graus que hi ha a Barcelona. A Tarragona tenen 6 graus i a Lleida la temperatura és de 3 graus. Aquí fa una miqueta més de fred. Un dia en el qual tindrem força núvols a les comarques de Lleida i comarques de Tarragona i, en canvi, a Barcelona i Girona hi haurà més clarianes. Aquestes nuvolades no descartem que de cara a la tarda puguin arribar a donar algun plugim de caràcter feble, sobretot cap a les comarques de Lleida, però seran coses poc importants. Demà tindrem una jornada molt semblant a la d'avui, amb més núvols al sud i a ponent, amb algun plugim de caràcter feble cap al Pirineu de Lleida. La cota de neu estarà situada avui al voltant dels 1.700 metres aquest matí i dels 2.000 metres de cara a la tarda, i demà també es mantindrà les mateixes condicions meteorològiques. En canvi, de cara a dissabte el temps canvia. Tindrem precipitacions a bona part de Catalunya, sobretot a les comarques de la meitat nord i meitat oest del país, i aquestes precipitacions seran en forma de neu per damunt dels 1.500 metres aproximadament. En canvi, de cara a diumenge s'obriran moltes clarianes. Al matí encara pot haver-hi alguna feble nevada cap al Pirineu, però diumenge farà més sol i això farà que la cavalcada de Reis ja no estigui marcada per les precipitacions, però sí per una moderada davallada de les temperatures. Diumenge farà més fred a tot Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al banner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ja ha arribat el compte enrere d'Hipercor.
Aquest cap de setmana ofertes increïbles però fugaces.
Ara 20% d'estalvi en totes les joguines.
Vas canviar a Hipercor les teves bonificacions per compres superiors a 45 euros del 7 al 12 de gener.
Aprofita-les. Són les ofertes compte enrere d'Hipercor.
Ves alerta, que volen.
El mirador de l'actualitat.
El canvi d'any ha anat aquesta vegada, com sempre, acompanyat d'augments de preus en els principals serveis i en molts productes. Això, i encara més en aquests temps de crisi acumulada, té un impacte sobre l'economia personal i familiar de la majoria dels ciutadans. Per exemple, la llum ha pujat un 2,3% per una intervenció del govern espanyol, afortunadament lluny del 10 que marcava l'última subhasta elèctrica. A més, els peatges d'autopistes que depenen de l'Estat s'han incrementat d'un 1,85% i els trens de Rodalies d'un 1,9%. També ha pujat, i encara més, la targeta multiviatge T10 del transport públic, un escandalós 5,1%, amb el qual el preu passa a ser de 10 euros amb 30 cèntims. Són aquests alguns exemples d'una pujada que no només està per sobre de la inflació, és a dir, de l'augment global de preus, sinó que, el que és pitjor, va acompanyada d'una pèrdua en el poder adquisitiu dels catalans i el conjunt dels espanyols, entre altres raons, perquè baixen els sous. El salari mínim interprofessional està congelat. El president del Cercle d'Economia, Anton Costas, avisava ahir del perill de pèrdua en la productivitat si els sous continuen baixant. Tot plegat dibuixa un panorama complicat que només pot compensar la traducció en dades i, sobretot, en algun benefici sobre la butxaca de les persones, de l'optimisme que venen aquests dies els responsables polítics i els principals agents econòmics. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia a tots. Doncs el Tanai, que és el primer nen nascut, recordem, en aquest 2014, durant la primera campanada, a Catalunya tindrà un futur ple d'interrogants. Tot i que hi ha alguns serveis congelats o amb augments molt per sota de l'IPC, entre ells els peatges de les autopistes catalanes, el gas o la quota d'abonament de Telefònica, l'increment ja ha començat el gas i la targeta integrada del transport, unit a les baixades dels sous, ens fa mantenir enceses les llums d'alarma malgrat la previsió de creixement econòmic. Pel que fa a la disminució dels ingressos dels ciutadans, cal destacar que els funcionaris del sector públic afronten el seu quart any consecutiu de congelació salarial. En el cas del sector privat, a més, continua havent-hi retallades en moltes empreses. La situació no és gens fàcil per a bona part dels consumidors, sobretot tenint en compte que hi ha augments de serveis acumulats que ja han provocat impacte en molta gent durant els últims mesos. Per exemple, l'aigua ha pujat recentment d'un 4,8% i l'increment acumulat del rebut ja arriba al 33,5% als últims 2 anys. Tot plegat unit a la persistència d'un atur superior al 25%, consolidat trimestralment, tristament, m'haurien dit, dues dimensions de la pobresa, la més evident dels qui no tenen ingressos per obtenir els recursos mínims necessaris i la més silenciosa, la de les vídues amb pensions ridícules, els treballadors que han de mantenir famílies de 4 o més membres amb ingressos inferiors als 1.000 euros o la de molta gent que, en definitiva, no pot tirar endavant. Esperem, això sí, que el 2014 sigui un any millor que l'anterior.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador el primer de l'any. Ens acompanyen Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia i bon any.
Bon any, ara l'hem sentit, no l'havíem sentit pel micròfon. Ara sí, bon any.
Bon any.
Ara sí. Per cert, senyor Oliveres, que ahir, Jornada Mundial de la Pau, Justícia i Pau es feia present en una eucaristia, com és habitual, a la Catedral de Barcelona. No sé si aquest any s'ha fet, com altres anys.
S'ha fet, presidida pel senyor Cardenal, i sempre seguint el lema que surt del Vaticà, en aquest cas ben interessant, perquè era el lema que el Papa Francesc va tirar endavant al respecte de la fraternitat. I d'aquí se'n derivaven moltes crítiques a l'actual situació econòmica, que vol dir la pena analitzar, però potser no és el moment.
Potser avui no tenim temps, però bé, no està malament, perquè el Papa Francesc és un home que ens ha demostrat que està tan pendent i és tan sensible, d'acord amb la seva espiritualitat ignasiana, als problemes del món, que el que tractem avui segur que també forma part dels seus missatges. Però vaja, mentrestant anem saludant els altres membres de la taula. Tenim Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, senyor Sols.
Bon dia.
També ens acompanya l'economista Josep Lluís Marriera. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, bon any.
Això mateix, a tots tres i a tots els oients, molt bon any nou 2014. Senyors, com que el tema d'avui va molt lligat a l'inici d'un nou any, com valoren vostès l'augment de preus en aquest inici del 2014? No són uns augments globalment molt, molt importants, però sí que són preocupants per a l'economia i les butxaques de moltes persones.
Són més importants que els d'altres anys, perquè no hi ha inflació. O sigui, i clar, els salaris estan congelats, en alguns casos van a la baixa, i bueno, si abans hi havia un 3% d'inflació i 3% de pujada de salaris, i els preus aquests pujaven un 3%, doncs tothom es quedava igual. Però ara, en una situació de congelació, aquests preus són molt més greus que les pujades d'altres anys. Mm-hmm. I, efectivament, afectaran molt més a la gent més pobra, més afavorida. La gent que ja no arriba, doncs ara arribarà una mica menys. Mm-hmm. I, realment, farà situacions de patiment molt greus.
Situacions de patiment. Per cert, la inflació de l'any 2014, no tenim les dades, però per on pot anar? Per sota del 2%, potser?
No, jo penso que estarà molt poc per sobre del 0%, eh? Sí.
Gairebé estem a inflació zero?
Sí.
Ja veurem prop, les dades quan
arriben,
surtin.
Però a prop.
El senyor Marriera potser no ho veu tan clar, això?
No, l'Ajuntament de Barcelona calculava, me'n sembla, sobre l'1,5, una cosa així.
Sí, entre l'1 i l'1,5. Bé, en tot cas, aquesta discrepància es resoldrà ràpidament.
Això ho veurem.
Sí. Clar, eh? Sí. Senyor Arcadi Oliveres.
Bé, jo em pregunto perquè cada any, quan arriba el primer dia, sempre els preus han de pujar, com si fos una mena d'obligació. Totes les tarifes s'han d'actualitzar, i moltes vegades sense necessitat, com deia el company Lluís Sols, no hi ha cap raó per la que puguem pensar. Això penso que només és fruit de que la majoria d'aquestes companyies, siguin d'autopistes, siguin de llum, siguin d'aigua, siguin d'electricitat, són oligopoli, i que a més tenen una força molt important i imposen les seves condicions en els governs, sempre. I aquest és un problema. Se'ns va dir, home, és que ara ja tindrem la lliure empresa, ja no caldrà que estigui tot el monopoli de l'Estat, però és igual, està en mans d'un oligopoli que imposa encara igual pitjor les condicions, perquè abans els beneficis almenys repercutien públicament, i ara repercutien empreses privades.
O sigui que d'alguna manera aprofiten aquest moment de l'alegria, no?, del canvi d'any, les festes nadalenques,
sí.
les campanades i el raïm per pujar preus.
Sí, vendre's el pèl directament.
Bé, senyor Marriera.
Bé, històricament, sempre quan el país tenia inflació, perquè havíem viscut èpoques de 10% i 15% d'inflacions, no?, pues era lògic que, esclar, totes les companyies augmentessin en funció de la inflació. I això també era una mica allò de l'il·lusió monetària que havíem estudiat a la facultat, oi? Que deien, clar, t'augmenten el sou i sembla que guanyes més, però potser, clar, si el cost de vida és més alt que el que t'han pujat, doncs potser la capacitat adquisitiva la tens per sota. Per tant, l'efecte de pujar és una mica relatiu en funció de la inflació que hi hagi, no? És evident que des de que aquests últims anys Europa, concretament la senyora Merkel i Alemanya. Alemanya estan molt preocupats històricament pel tema de la inflació. Sí, la Segona Guerra Mundial i grans problemes que van tindre Alemanya en els últims anys va ser per culpa una mica de la inflació. Aleshores, clar, la Merkel està molt obsessionada en que els països d'Europa mantinguin una inflació quasi plana, no? Això bé s'està aconseguint. Jo dic, bueno, encara menys mal que encara no tenim inflació. Penseu una cosa, jo recordo èpoques també en què les hipoteques estaven pues, al 15%, pues, imagineu-se que si ara tinguéssim pues, una inflació molt alta, pues, la gent tampoc podria pagar les hipoteques. Per tant, dintre de la situació difícil i complicada, encara el tema que l'inflació sigui molt baixa, això jo crec que és positiu. I bé, mirant-ho des d'un punt de vista social, jo crec que la situació és delicada. És delicada perquè, és clar, si en tots els aspectes d'aquest començament d'any es pugen tots els preus públics, clar, aquí els serveis públics són els que augmenten i els altres no augmenten.
Alguns serveis s'han congelat, però vaja,
sí,
o han pujat molt poc.
Alguns s'han congelat. Clar, la capacitat adquisitiva del ciutadà, si no li augmenten el sou, doncs, pues baixarà i, per tant, també el consum també es ressentirà. No?
En la línia del que vostè diu, senyor Masriera, si no hi ha inflació, dintre de tot la situació és menys dolenta, potser, que si hi hagués una inflació superior al 10%, clar, llavors com expliquem aquests preus, de vegades per sobre de l'IPC d'alguns serveis? Perquè necessiten quadre números o ens prenen el pèl, com diu el senyor Oliveres? O volen prendre'ns el pèl?
Encara en el cas d'empreses públiques que són deficitàries, que pateixen els retards, anys que hi ha tot el sistema, encara s'entén. Tot i que la política pública hauria de ser una altra, no? De no fer patir més els que ja estan pitjor. Però realment, en el cas d'aquests monopolis, oligopolis o monopolis, l'elèctric, les aigües, etc., és que no té cap sentit. Són empreses que estan tenint beneficis. Les empreses elèctriques han augmentat els beneficis tots els anys des que va començar la crisi. I en canvi, doncs, bueno, es van pujant el preu de la tarifa elèctrica. Jo penso que ells havien de perdre una mica com tots, no? Hauria de ser un escenari completament diferent. La reforma elèctrica aquesta que s'ha fet fa uns dies, gairebé s'ha aprovat, s'ha fet absolutament a la mesura d'aquestes empreses. O sigui, aquelles mesures que es podien prendre, perfectament homologables, que es poden, que hi ha en altres països, però que perjudiquen les elèctriques, no s'han pres. I les reformes que les beneficien s'han pres, o sigui, està claríssim.
En canvi, en el tema elèctric hi ha hagut una intervenció del govern espanyol, perquè l'última subhasta determinava o marcava un augment superior al 10%, que hauria estat encara més escandalós.
Però això mostra el disbarat de reforma que s'ha fet. O sigui, s'ha fet una reforma, bueno, teòricament, per tapar els forats, però finalment el que s'ha fet és pujar els preus de la gent. O sigui, són vasos comunicants i al final qui li tocava pagar era el consumidor, clar. Com això no era polític, en l'últim moment ho han canviat, però aquesta és la tendència d'aquesta reforma.
Bé, han fet vostès una primera intervenció valorant el tema de l'augment. Arcadi Oliveres volia dir alguna cosa més sobre això, però en tot cas...
No, és que real del que estaven dient, donem-nos compte d'una cosa. Què fan els antics ministres i primers ministres quan deixen de ser-ho? Treballen a les elèctriques, treballen a les companyies d'aigües, treballen a les telefòniques, i per tant és evident que aquella famosa política de portes rotatòries vol dir que hi ha una classe privilegiada que ens acaba, repeteixo-ho d'abans, prenent el pèl a tots.
Sí, l'altre dia...
No tots, els exgovernants, però vaja.
Estic d'acord amb tu, no? L'altre dia vaig veure una informació que sortia quasi uns 30 exministres que estan a les companyies elèctriques, no? Aleshores, clar, això és un lobby que en aquests moments, un grup de pressió que té una força brutal. Estic, en aquests moments Espanya, jo crec que està controlada pues, pels lobbies de les elèctriques, les farmacèutiques i banca, el sector financer, no? Aquests tres grans lobbies són els que dirigeixen els governs. No?
I amb la força econòmica doncs pressionen tothom, per dir-ho així.
I aleshores, clar, d'una manera els hi paguen els favors, perquè, clar, el tema de les elèctriques, bueno, aquí hi hauria per fer un...
Sí,
un,
potser no ens entretindrem
un programa,
en aquesta qüestió.
Un programa d'unes per les elèctriques, no? Però, clar, ja ve no solament d'aquest govern del Rajoy, sinó ja ve dels altres governs que hi ha hagut, que d'alguna forma, pues, bueno, hi ha hagut coses també incomprensibles, com el tema de les renovables, per exemple, no? Que el tema de les renovables ha sigut gent que s'ha intentat bé, invertir en aquest nou sector que semblava que podria ser un gran futur i això ha quedat pues, totalment mort. Bé, podríem parlar molt, sí. Però aquest tema de les elèctriques és un tema que ve d'anys.
I tant, sens dubte, no? I tota aquesta qüestió dels lobbies i dels poderosos econòmics que ens donarien per hores, el deixarem una mica de banda, però parlem més de la qüestió social. I els demanaria, senyors, que intentessin aprofundir una mica en les repercussions negatives que pot tenir a curt termini aquesta situació, amb salaris baixos i augments de preus en alguns casos abusius. Per exemple, els funcionaris que tenen els sous congelats des de fa uns anys. Aquí algú ho pot patir per experiència pròpia.
Sí, efectivament, no? I a partir d'ara les pensions també estaran pràcticament congelades, o sigui, que entren en processos de... Bueno, que la gent no guanya més diners i, en canvi, la despesa doncs va augmentant amb aquestes xifres. Penso que amb un 26% d'atur...
Aquesta és la clau, segurament.
Clar,
no?
Clar. Perquè... I el que és pitjor, sense esperances de que això baixi a curt termini. O sigui, això vol dir que un de cada quatre ciutadans està en una situació extrema i sense perspectives de millora. Això pot portar, diríem, bueno, de fet ja està portant a situacions de patiment personals molt grans, històries familiars que ens arriben d'un lloc i d'un altre, que dius com és possible que això passi, però a més sense perspectives de que millori.
Clar, perquè moltes de les situacions dures d'ajustar-se al cinturó, de tenir preus que augmenten i sous que baixen, la tenen aquests 3 de cada 4 que tenen feina, o els pensionistes. És a dir, que... encara augmenta més la gravetat de la situació.
Clar, que aquestes pujades que estem parlant afecten molt més els que ja hi van molt justos, tenen molt pocs, els que tenen molt, bueno, perdran una miqueta, però gairebé ni s'enteren, no? un 3%, gairebé ni s'enteren, però els que estan ja mirant que no arriben, que fins i tot restringeixen el menjar, això és terrible.
Em sembla que són la majoria dels ciutadans. Entre els mileuristes, que ja els hi costa molt, i els que cobren una mica més, però tenen unes famílies nombroses, o el que sigui, o tenen moltes necessitats, o moltes despeses, o hipoteques, doncs tot plegat. Però vaja, no siguem catastrofistes, tampoc, no sé.
No, però tinguem les idees clares, perquè és evident que això comporta el patiment de moltíssima gent. Nosaltres, mira, potser anem fent la viu-viu, però hi ha gent que s'ho passa molt malament. Per què s'ha arribat a aquesta situació? Doncs segurament per ordres de polítiques desencertades del govern espanyol, que en bona mesura ha fet seguidisme doncs, del que li ordena allò que se'n diu la troica comunitària, el Banc Central Europeu i coses per l'estil. L'altre dia llegia, qui governa doncs, el Banc Central Europeu? Un tal Mario Draghi. Què feia en Mario Draghi abans? Doncs resulta que abans el Mario Draghi una temporada va ser governador del Banc d'Itàlia i una temporada llarguíssima va treballar en una banca nord-americana que es diu Goldman Sachs. Acaba de sortir un llibre publicat a França que es diu La Banca, 150 pàgines referides a la història de Goldman Sachs amb tota la seva existència. Delicte darrere delicte. Una banca delictiva. I aquest senyor que ha estat amb aquesta banca delictiva ha dirigit el Banc Central Europeu. Però qui dirigia Itàlia? Qui dirigia també en un moment determinat una part de la Unió Europea? El Mario Monti. Què havia estat el Mario Monti? 8 anys treballant en la banca Goldman Sachs. Els 6 darrers ministres d'Economia dels Estats Units, millor dit el 7, en 5 casos el secretari d'Estat, en 2 casos el sotsecretari, però no d'Estat, del Tresor, tots 7 treballaven a Goldman Sachs. Llegim-ho, sisplau, 7 senyors dirigint l'economia nord-americana i l'economia mundial, 2 senyors dirigint l'economia europea, i tots 7 treballant en una banca delictiva, però on anem a parar?
I siguem el cas, per exemple, de Goldman Sachs, que vostè diu que és una banca delictiva...
Completament.
Però s'ha actuat d'alguna manera contra aquestes pràctiques?
Home, petites demandes, però que sempre han estat perdedores, excepte alguna de petita, perquè, evidentment, el poder que tenen aquesta gent als jutjats i en molts llocs diferents...
La capacitat de bons advocats,
si
també.
Si no menen ministres d'economia, és que és impossible. Donem-nos en compte, les arrels d'aquests problemes, evidentment, que tenen a veure amb el que dèiem fa un moment, que pot decidir la companyia d'aigües o que pot decidir la companyia d'aigües, però també hi ha unes arrels que estan al darrere i les hem de denunciar perquè tot es va de dalt a baix.
Tot forma part del problema. Està d'acord el senyor Marriera o hi ha
sí,
altres coses?
Sí, no, aviam, al final, diríem aquella famosa frase, ja fa un parell de segles, bé, del ministre a França, del ministre Colbert amb el cardenal Mazarino, no? Que li deia... Monsenyor, no podem pujar més els impostos als pobres, perquè ja no queda res, ja no els hi podem treure res més, no? I aleshores li diu, bueno, doncs pues escolti'm, augmenti els impostos als rics, no? I aleshores diu, bueno, els rics no els hi podem augmentar, perquè som nosaltres, no? Vull dir, no podem fer-ho, no? Aleshores, aquí els hi toca augmentar? Doncs, pues, home, els que treballen, no? I aleshores, clar, aquesta gran classe mitja, i avui dia s'està tornant a produir això, no? Sí, la història se repite, no? Perquè fa 200 anys ja es comentava aquesta història, no? Per tant, és trist que realment, en aquest moment, agafes un transport públic i veus, dius, bueno, qui els agafa els transports públics? no l'agafa la gent que està normalment que està en atur i ja no pot sortir, normalment és el que treballa, no? Per tant, s'està atacant els que realment estan treballant i que realment a nivell impositiu igual.
Potser hi ha una pobresa més visible i una altra pobresa no tan visible, que a més en molts casos existia ja en temps de bonança. Això també em sembla que m'agrada recordar-ho i és important també tenir-ho ben present per si venen dades positives en la macroeconomia els propers mesos, que no ens oblidem, no?, també d'aquestes persones que pateixen, com deien vostès. Bé, avui al Mirador de l'Actualitat ens acompanyen Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau, també Lluís Sols, membre de Cristianisme i Justícia, i l'economista Josep Lluís Marriera. Per no ser catastrofistes, com deia abans, on situen vostès les esperances de millora en la situació econòmica i global dels catalans i els espanyols? L'optimisme, encara que sigui moderat, és molt present en els missatges dels polítics. Artur Mas, dilluns, per exemple.
El problema és el ritme, perquè, clar, les crisis són cícliques, van madurant. Hi ha una sèrie de processos com la consolidació bancària, les decisions de compra aplaçades, la gent que volia comprar un cotxe que no s'ha comprat. Aquests processos maduren i arriba un moment en què torna el crèdit, torna la gent a comprar, però allò s'està produint massa a poc. I, a més, des del moment en què comenci a millorar l'economia, aquest any ha pujat la borsa, no? Des
que comença... Sí, ha estat exitosa la borsa, sí, en el 2013.
Des del moment en què comença a millorar algunes magnituds macroeconòmiques, fins al moment en què això es repercuteix en la gent, en què realment la gent comença a baixar l'atur, comencen a pujar els salaris, passen molts anys. Llavors, allò que estem és que sí, potser comencem una mica a estabilitzar la situació, però estabilització a la baixa. D'aquí a que allò realment millori passaran anys, molts anys.
Anys perquè baixi l'atur, perquè hi hagi una situació millor, senyor Marriera.
Bé,
és el que hi ha.
No, això és com tu anant a termes agrícoles, no? Tu plantes una llavor i té que créixer l'arbre, no? I tarda un temps. Vull dir, no pot ser d'avui per demà. Plantar la llavor i demà la cosa ja ha crescut, no? Això és un exemple molt simple, no? Però, clar, la situació